Dani, molt bon dia.
Hola, bon dia. Jo me sents. Està pendent del telèfon ara mateix per si truca Carmen Calvo i es tornen a reunir?
Doncs estava pendent del telèfon per si em trucava Mònica Terribas.
Exacte, molt bé, molt bé.
Però m'he trobat el Dani aquí i m'ha dit no, ho farem en micro. No tinc el telèfon de la vicepresidenta i ella tampoc té el meu, però ahir vam parlar bastant, ella i jo, vam aclarar malentesos, vam constatar també diferències importants sobre Catalunya, sobre el diagnòstic de quins eren els problemes que estaven vinculats a la qüestió territorial i també sobre quines havien de ser les solucions. I és evident que precisament amb ella, potser amb altres membres del govern, doncs igual no tant, però amb ella les diferències són, no diré abismals, però sí que diré importants, perquè té una visió molt reduccionista i molt maniquea del conflicte en Catalunya, i em va sorprendre, doncs la veritat és que em va sorprendre bastant.
Concreta, Jaume Asens, si us plau, quan dius això vols dir que ella creu que el moviment independentista no té opcions d'una taula política on es pugui acordar una solució al conflicte?
No vam parlar tant d'això, vam parlar de quins eren els orígens del conflicte, de què és el que havia succeït fins ara i de lo que significava el dret a decidir, el dret a autodeterminació, que ella considera que no existeix, de fet ho ha dit en altres ocasions, i va exposar doncs quines eren les seves idees al respecte, i bé, i no estàvem d'acord. Però més enllà d'això, jo li vaig dir que un punt de partida bàsic per demostrar la voluntat d'entesa entre dues persones o dues formacions, en aquest cas, és no mentir, és no faltar a la veritat, i que en aquest cas ella havia faltat a la veritat de forma ostensible quan m'havia atribuït a mi unes declaracions que no havia fet, o quan jo havia fet una crida a les formacions catalanistes per intentar treballar juntes per aconseguir un govern a Espanya que escolti les reivindicacions, els anhels democràtics de la majoria dels catalans. Ella va fer un tuit on va confondre aquesta apel·lació, que anava molt dirigida concretament a Esquerra Republicana i de la nostra interpel·lació o acusació de que havia fet de portaveu del PSOE. Ella va confondre això, ella o qui fa els tuits, per una crida a constituir un govern de concentració a Catalunya. Ella va dir que vaig explicant el que significava doncs fer aquesta apel·lació, i que igual tenia algun problema amb qui li traduïa els missatges, no? Igual que l'anterior ocasió que havia dit que nosaltres havíem fet una proposta, quan la proposta no és nostra, és d'Esquerra Republicana, d'un govern de concentració. Ja. I vaig aclarir que nosaltres no havíem fet aquesta proposta, sinó que era Esquerra Republicana. Qüestions com molt bàsiques per poder entendre's amb algú, no? Perquè quan hi ha malentesos d'aquests i quan es tergiversen les paraules, doncs clar, és que es fa molt difícil entendre't ja, perquè ja no hi ha un terreny comú de comunicació.
I això dius, Jaume Asens, que ho vau aclarir i, per tant, aquest escull s'ha salvat o aquest escull es manté i, per tant, l'ultimàtum que us ha fet el PSOE és, per poder anar a un debat d'investidura amb garanties, que renuncieu a les vostres aspiracions d'un govern de coalició o no hi haurà més reunions?
Doncs l'escull es manté, l'escull de Catalunya, el que es va aclarir és aquest malentès. I jo li vaig dir que a partir d'ara podia interpretar fins ara que no hi havia hagut mala fe quan el senyor Ábalos o quan ella insistien en això del govern de concentració. A partir d'ara consideraríem mala fe i entendríem com unes declaracions, diguem-ne, deshonestes i agressives, si tornava a insistir en aquesta línia. Més enllà d'això, és veritat que vam sortir de la reunió sense cap acord. És veritat que va haver-hi un millor to de cordialitat en les conversacions, malgrat que va haver-hi algun moment també de tensió, inevitablement, perquè les posicions estan llunyanes encara, però vam quedar emplaçats els propers dies a parlar amb les nostres respectives direccions i fer una reflexió, cadascun als seus espais, i vam quedar emplaçats que si sentíem la necessitat nosaltres o ells ens tornaríem a cridar per sentar-nos, per asseure'ns a la taula. Ells van dir que estaven disposats a parlar tots els cops que fes falta, però que no es mourien de la seva posició, diguem-ne, inicial. No, nosaltres vam dir que no ens mouríem de la nostra posició del juliol i ells es volien anar al punt de partida, que era el de novembre.
Adriana Lastra va dir clarament: no veiem sortir d'aquesta situació per la negativa d'Unides Podem a l'opció que els proposem. No hi havia per arribar a un acord. És a dir, no us volen el govern. Creus que no us volen el govern bàsicament perquè la qüestió catalana la dirimiu de manera diferent i la sentència us podria generar una crisi en el moment en què aparegui?
Jo crec que aquest és un obstacle, perquè ho diuen ells, bàsicament. Ells utilitzen molt l'excusa de Catalunya, el fet de que nosaltres parlem de presos polítics, que defensem el dret d'autodeterminació i que també som molt crítics amb el judici i la sentència, que segurament es dictarà en termes contundents. I sí que és veritat que això els hi preocupa. Estàvem preocupats per la sentència i per les turbulències polítiques que podia representar i per com no ens hi posicionàvem nosaltres. Mm-hmm. Nosaltres creiem que dues formacions com les nostres, com amb el PSC, malgrat tenir aquests punts de vista diferents, doncs hem de trobar la fórmula, hem de ser capaços de trobar la fórmula per poder entendre'ns i poder, si és el cas, governar, com ho fem a l'Ajuntament de Barcelona.
Vosaltres estudiareu a dins de l'equip d'Unides Podem alguna via per evitar eleccions o heu decidit no moure-us de la posició on sou perquè creieu que ser en aquest govern de coalició podria ajudar i contribuir no únicament en polítiques socials, econòmiques, etcètera, davant d'una possible recessió i tot el que això implica, sinó també intentar trobar una via política que solucioni aquest conflicte?
Sí, jo crec que el govern és l'últim bastió del bipartidisme, del règim del 78, i per això l'estan defensant el PSOE amb tant ímpetu, no? Perquè creuen que està en joc doncs això, no? El que ha sigut un règim on s'han anat tornant ells amb el Partit Popular en el poder. I nosaltres creiem que aquí també, en la seva defensa, com deia, evidentment estava la qüestió de Catalunya. Jo li vaig insistir amb la qüestió, ella no em va respondre sobre això, com preguntaves tu sobre la mesa del diàleg, que nosaltres creiem que havien d'estar en el govern per garantir precisament que aquesta via democràtica s'iniciava, perquè difícilment nosaltres pensàvem, i seguim pensant, difícilment un govern de monocolor, de partit únic, del PSOE, iniciarà cap diàleg amb Catalunya o amb les forces majoritàries de Catalunya si nosaltres no hi som. Jo sóc pessimista en general, que igual tampoc s'inicia aquest diàleg sent-hi nosaltres i potser llavors ens hem de plantejar si cal seguir sent-hi, però en tot cas crec que el fet de ser-hi nosaltres és una major garantia de que aquest diàleg amb Catalunya, aquesta mesa, es pugui tornar a constituir.
Jaume Asens, la darrera vegada que li van posar el termòmetre a les negociacions PSOE Unides Podem amb Jaume Asens estava dolgut perquè per l'acusació que havia fet Gabriel Rufián a Unides Podem. Li pregunto, han llimat també aquestes diferències amb Esquerra d'ençà d'aleshores?
Doncs en Gabriel no he pogut parlar, tot i que vam anar amb el mateix vagó de tren, però en canvi sí que vaig parlar amb un altre diputat, amb el Guillem, i bé, jo crec que sí que hem llimat algunes de les diferències, almenys en clau personal, però sí que la discrepància de fons estratègica hi és. A nosaltres és veritat que ens ha dolgut i ens dol que amb el que té a veure amb la governabilitat a Espanya, Esquerra Republicana es senti més propera al PSOE que a nosaltres i que estigui discutint amb ells l'estratègia i no amb nosaltres. Formalment s'han reunit amb el PSOE però no s'han reunit amb nosaltres i en aquest sentit doncs és el que deia abans, és una pena que amb això no anem units i que no pensem doncs, que és el millor per Catalunya, i nosaltres creiem que el millor per Catalunya no és un govern únic,
amb un únic partit.
Amb un únic partit, i aquí hi ha una discrepància, perquè el senyor Rufián en moltes declaracions ha dit que creia que nosaltres no havíem d'estar al govern, i per això jo m'he preguntat, i l'he preguntat públicament, per quins motius creia que no havíem d'estar al govern, si estava pensant en motius de tipus partidista o amb els de país, perquè jo crec que sí que el país necessita un govern que el vulgui escoltar, un govern d'Espanya que el vulgui escoltar i no una paret com ha sigut fins ara el govern d'Espanya.
Jaume Asens, Televisió Espanyola es prepara per tenir decorats a punt per unes noves eleccions el 10 de novembre. Hem de fer el mateix la resta de mitjans públics i privats?
Sí, de forma preventiva han començat a fer els preparatius. Jo crec que és un indici de veritat bastant, bastant evident de quines són les intencions del govern i potser sí que té sentit que ens comencem a preparar davant d'aquesta eventualitat. Esperem que no. Nosaltres no tirarem la tovallola, farem tot el possible per entendre'ns, la ciutadania s'ho mereix, però el temps, evidentment, s'està esgotant, la paciència de la ciutadania també. I, Mònica, no m'agradaria acabar sense dir-te que em sap molt greu que la presidenta del Congrés hagi convocat avui un plenari precisament a Madrid seguint la Diada. Ens ha hagut d'obligar alguns a tenir que triar entre complir les nostres obligacions parlamentàries o estar avui aquí. Jo en aquest cas he triat estar avui aquí a la Diada de Barcelona perquè crec que és el que tocava, però m'ha sabut molt greu i crec que és una falta de respecte, no? Una falta de sensibilitat, doncs, convocar el mateix dia que es celebra la Diada, que es commemora la Diada a Catalunya.
Ha sorprès que la intervenció de Pedro Sánchez, Jaume Asens, sobre la Diada fos que ens desitjava una Diada pacífica i que esperava, sobretot, que aquesta algun dia sigui la Diada de tots i totes, i deia que ells estan treballant activament perquè això sigui possible.
Avui és la Diada de tots i totes. Hi ha actes de tot tipus i alguns es senten cridats per uns, els altres per uns altres, però la Diada és de tots i totes els catalans. No sé per què s'està excloient, perquè no sé en base a què ho diu, eh? No sé si està pensant en la manifestació de la tarda o què en concret, però en tot cas, bueno, sí, sé que ells no participen en els actes institucionals i ho lamento, és una pena, perquè crec que els actes institucionals haurien de ser el mínim comú on ens poguéssim trobar les forces catalanistes i en les quals incloc el PSC.
Doncs, sens dubte, Josep Bou, per exemple, ha fet la seva ofrena a Rafael Casanova. Estem veient, evidentment, les delegacions del PSC. Ara veiem la d'Esquerra Republicana, encapçalada per Pere Aragonès, també flanquejat pels diferents membres del govern d'Esquerra Republicana. També en un extrem hi havia Roger Torrent, també hem vist a Diana Riba. Per tant, són moltes les entitats socials, civils, comissions obreres, UGT, tothom que participa d'aquesta Diada, i en aquest sentit Jaume Asens reclamava sensibilitat a Meritxell Batet perquè no hagués convocat avui aquest plenari i hagués permès que totes les persones que vulguin ser a Catalunya en la Diada Nacional hi puguin ser. Jaume Asens, li desitgem sort en els propers dies. Estarem molt atents a veure si hem d'anar preparant urnes o no. Gràcies.
Gràcies, Mònica. Bon dia.